és Reconcentrat amb Jordi Beltran.
Hola, què tal, com esteu? Dia de tortell? No. Dia de gelat? No, tampoc. Que feu, pícnic? Que aneu a la platja? Sí, sí, hi ha gent... S'ha perdut molt, ja ho sé. Allò de la tauleta, la nevera, gent que traia la síndria de postre... Però és que això ho fèiem, o ho feia molta gent, no només a la platja. Fa ja bastants anys, t'ho posaves al tren i la gent, al cap d'una estona, traia com uns cistells, obrien i ja sortien truita de patates, xuris, sortia de tot. És a dir, que el tema de menjar no es perd mai en aquest país, però bé, si més no a la platja... És que jo crec que allò de la tauleta i la síndria a la platja era incòmode, perquè tu imagina't que t'hi va parar sorra la síndria. Hosti, síndria i sorra... Sincerament, no lliguen massa. Bé, i això em fa pensar que últimament també en el transport públic, als autobusos, hi ha moltes mares, perquè són majoritàriament les mares les que recullen els nanos a l'escola, en molts casos, que decideixen que els nanos han de berenar l'autobús. Dius, home, potser, ja ho sé, que els nanos tenen molta gana i costa molt de controlar el tema, però potser estaria bé, si més no... Hi ha molts països que no està permès menjar l'autobús, i em sembla que aquí tampoc. Però, en fi, si són nanos i berenen, què hi has de fer? Però sí, jo m'ensenyo una mica a recollir el que els hi ha caigut després. I si no, ells no ho poden fer, com a mínim que qui els acompanya, doncs, deixi la cosa una mica digna. Perquè de vegades et trobes uns parsifals en els seients dels autobús i també de vegades del metro, que dius, home, doncs potser per això més vol dir-li, nen, espera't, i ja ho faràs després. Bé, ara no tocarem aquest tema, sinó un altre que és molt diferent. Margarita Puig, últimament és col·laboradora habitual de l'Oració Recull, cada setmana fa un recull de l'activitat social. Social, de fa museu, de totes aquestes activitats que van al voltant de la gent famosa. I avui, diumenge, no sé, que no era mal dia per començar escoltant aquest tipus de curiositats, d'informacions que tenen a veure, no directament amb el món del cor, ni tampoc amb el de les vísceres, sinó amb aquest món de personatges que van adquirint notorietat. Després arribarà el Transports i nosaltres reenganxarem a les 4 amb més continguts del Versió RAC1 que volem recordar avui diumenge fins a les 11 de la nit. Fins després.
RAC1 centrat.
Exacte, caram!
Ja podem saludar també a la, en aquesta taula Margarita Puig, de nou. Margarita, benvinguda, bona tarda. Estàvem amb el castell. I que estàvem amb la història del Marc Serra, aquesta trucada... Bé, recordem el nom, Nikita...
Sí. Rodomanov.
Rodomanov, que és un dels...
Representant de l'empresa que ara mateix gestiona el castell de Santa Florentina a Canet de Mar.
Exacte. L'alcaldessa aquest matí al Monarracó ha dit que s'honorarà una part de Juego de Tronos. Ell ha dit que ell no en sap res.
Que no sap res.
I aquest castell té una història que ens explicava fa un moment la Margarita Puig. Una història que ara és de propietat d'uns russos.
Sí, mira, després de molts tirar i arronses, aquests russos van comprar, que no és només el Rodomanov, sinó que és el Rodomanov, la família Rodomanov i alguns altres russos, que no et sé dir ni com es diu l'empresa, però vull dir que no és una sola família, és un grup. Aleshores, aquests Rodomanov, després de molts tirar arronses, van acabar comprant aquest castell a la família Harman. Els propietaris d'aquest... La propietària última d'aquest castell era Nene Harman, que el seu fill, el Carlos Harman, i la dona del seu fill, la Liliana, sempre organitzaven aquests festivals de música clàssica que, de veritat, que eren espectaculars, perquè si el castell és bonic, on es feia
un festival,
que era el pati d'armes del castell, era espectacular. A més, els que hi entenen diuen que té una acústica brutal, aquell lloc, i sempre hi havia, doncs, grans...
concerts de música clàssica.
L'últim any, o sigui, l'últim agost, això sempre era l'agost, l'últim agost ja es veia que la cosa potser no seguia, tot i que semblava que arribarien amb un enteniment tant els... com es diu?
Rodomanov.
Surt això, Tai Rodó, com deia els Tai Rodó.
Una entesa entre els nous propietaris i la Harman.
I Harman semblava que aniria tot bé i que es podria celebrar la 17a edició del festival. Cap al mes de maig, Carlos Harman va explicar que no es faria més en el castell, cosa que és una llàstima, i es traslladaria a Caldetes. Clar, canvia molt de fer-ho amb un pati d'armes a fer-ho amb una esplanada, que és preciosa, les coses com...
Una esplanada? Pot ser preciosa? Però,
sí, es veu que és un lloc molt maco de Caldetes, que li diuen el no sé què dels enamorats, ara no em ve el cap, com es diu, però que...
No és
el mateix, home, no és el mateix. En aquell... El que jo recordo d'aquest, que ara em fa gràcia, que els Rodomanov...
Sí.
Rodomanov. Que els Rodomanov, quan van estrenar-se com a propietaris del festival, clar, van coincidir en la llotja, diguéssim, amb els antics propietaris, i aleshores veies la Nene Harman amb un vestit vintage de Balenciaga, que era per desmaiar-se, i totes les senyores vestides amb, doncs, de concert
de gala,
i de música clàssica.
Preciós, sí.
Com si anessin al Liceu abans.
Sí, ara, sí, sí. Ara no, ara van... Sí.
Doncs, entre tota aquesta colla de gent ben vestida, veies un senyor amb una samarreta d'aquestes, com si anés a jugar a tenis, però sense marca, i alt, i, o sigui, amb pinta d'estranger, i era aquest el
Rodomanov.
El Rodomanov.
Sí.
I ja es veia que molta... afició pel que és la música i per aquestes posades en escena semblava que no tenia.
Amor a la cultura no hi vas veure.
Bueno, diferent. Una amor...
Era diferent, o sigui que que no es veia que tingués...
Parlant d'aquest festival...
Comença aquest dissabte a les 10 de la nit a la parròquia de Santa Maria. És el Festival de Música Clàssica de Santa Florentina a Caldes d'Estrac.
Al final es fa la parròquia, dins.
Sí. Sí,
no,
sí.
És que hi ha, em sembla que hi ha uns concerts que es fan a la parròquia i d'altres que es fan fora. Aleshores, deuen començar amb el
però no a Canet. No a Canet.
No, es fa a Caldes.
Qui s'hi va visitar aquest castell, allò que ves per on aquest castell el que dona, va ser en Xavier Cerdà, quan va anar amb l'Albert Tom, veu fer la visita al castell i, si no recordo malament, amb algú més, no?
Sí, amb
la propietària, que va sortir a rebre.
Era la propietària.
És una senyora, però d'aquestes de tota la vida, amb un estilàs.
Doncs escoltem un fragment d'aquesta visita a aquest castell de Santa Florentina.
Ahir vam passar tot el dia a casa i avui es veu que voltarem amunt i avall. Primer em vol portar al castell de Santa Florentina.
Veus?
Els veïns, que en Xavier té més a prop. De camí, m'explica que la comtessa és una bona amiga seva. Un personatge singular, amb uns orígens ben diferents dels de la família Cerdà.
Bon dia, nene. Com estàs?
Que hem vingut a peu.
Hem vingut a peu.
No.
L'Albert.
Què tal?
Albert, la nene.
Encantat, eh?
Contenta de conèixer-te.
Bueno, com és això de viure en un castell?
Una mica difícil.
Sí?
Sí, jo sóc que tinc una relació amb aquesta casa d'amor i desamor tremenda, m'entens?
Per què?
Perquè a vegades quan tinc problemes me la miro i me la canvio la teva de seguida, i després un dia com avui o quan estic contenta o quan tot va bé, llavors m'agrada. M'agrada i estic feliç.
És que ha de fer por dormir aquí, no?
Jo dormi sola 4 dies aquí, sola, eh?
Amb tota la seva vida?
Amb tota la meva vida, però són 4 dies llargs, eh?
Perquè sempre hi ha algú de servei que l'atén.
Però hi ha hagut 4 dies
que
no hi ha hagut ningú de servei.
Que no hi ha hagut ningú.
La nene té una característica, és que riem molt.
Okay.
Tu i jo riem molt, molt.
Sí.
És a dir, quan hi ha uns concerts que la gent està molt solemne, molt mudada, molt arreglada...
Que són els que parles de merro.
A la mitja part hi ha unes caipirinyes que...
Les caipirinyes són miraculoses.
Llavors, i quan tu et fas l'independentista, i jo em faig... I jo em faig, sí o no? No, juguem. Jo em faig l'espanyolista. Perquè veu Intereconomia i es posa nerviosa.
Bueno, si que em posi Intereconomia ja no dormo, eh?
Llavors sí que no dormo, encara que sigui 15 aquí el castell.
Doncs anem cap on tu ens diguis, nene.
Bueno, cap allà. Ara no hi ha mobles perquè tenen de fer tot el
temps.
Ja no estic del castell, doncs.
La nene, pobra, quan veia tot aquest número dels nous propietaris, per entendre'ns, la veies nerviosa, eh? Perquè anava dient, tota la vida, cuida't, penseu que un castell, tu no pots canviar, és que jo diria que no pots canviar ni una espelma de lloc, perquè tot està catalogat i tot està... I pensava, ara, amb la feinada que hem tingut i arriben aquests, a veure què faran. El que sí que, amb tot aquest enrenou, la que ha sortit més ben parada és ella. L'última vegada que me la vaig trobar, deia, nena, que bé que es viu en un pis.
Tu diràs.
Que bé que es viu en un pis. Home, menys por sí, i menys no? racons hi deuen anar bé.
Això segur. Per tant, bueno, ja tenim tota la història del castell de Santa Florentina. Falta la confirmació del Nikita.
Del Nikita, que ens envia alguna cosa. Però, si fan,
pràcticament, fins i tot HBO ha donat la confirmació que rodarà aquí. Dit això, la Margarita ens porta una última hora relacionada amb Julio Iglesias.
Sí?
Quina és aquesta última hora?
Sabeu que el Julio Iglesias va estar uns dies que ens va fer petitons perquè estava hospitalitzat. L'Enrique es va tallar una mà dalt d'un escenari. El pare... Després el van trobar que conduïa...
Això aquí?
L'Enrique. O sigui, ha sigut uns mals dies per la família Iglesias, per entendre'ns. L'Enrique, a part d'aquella lesió que es va fer a l'escenari, al cap d'uns dies es veu que va conduir tota pastilla per Miami, el van enxampar, es va fer el xulo i feina tindrà a pagar la multa. I mentrestant el pare el teníem ingressat i que tot tothom deia què li passa a l'Enrique, ai, al Julio Iglesias. Doncs res, el Julito només tenia una... Es veu que li van fer una petita intervenció a les lumbars i que ara està la mar de bé. Tan bé que demà passa tot. Demà ja s'inaugura el Festival de Santa Florentina, les tinc a Cap Roig, i el Julio Iglesias demà també presenta allí el nou disc. Ah. A l'esperadíssim Fallaste Corazón.
Fallaste Corazón.
Què li he de dir que amb ella, a la Xina? Perquè
de
la Xina,
Tot i fa que estan separats.
Sí, però, molt de temps, però no ho sé.
Encara li cou.
I no és xinesa, no.
És igual, li diuen xinesa.
Escolti, últimament, sap que costa molt poc posar mots a tothom. Li han posat l'àlies de Rompehogares a la pobra Xina que diu
vostè. No m'estranya.
La coneixen com la Rompehogares.
És veritat.
Sí, sí, amb els diaris.
Però ja no se n'amaguen, Vargas Llosa i
Isabel
Presa.
Ja no
se n'amaguen. Bé, anem amb una altra qüestió que ens volia comentar avui la Margarita Puig, que és aquestes darrerament impactants operacions d'alguns famosos, com és el cas de Meg Ryan, que no seria la primera, d'aquests retocs que no sé què passa, que primer veiem una imatge, després al cap d'uns dies en veiem una altra, i hi ha algunes, recordo Uma Thurman, que va haver molta polèmica, va dir que era maquillatge.
Mm. Sí, a mi no m'ho sembla tant, maquillatge, perquè l'han seguit maquillant igual, em dona la sensació que... Vull dir, ha estat molt bé...
Parlant amb especialistes, el que explicaven és que després d'un tractament d'aquests que et poses...
Que
eres inflat, però que després, quan passa una setmana i mitja, baixa.
Perquè últimament, abans es feia botox a tota pastilla, i et deixaven la cara com una palangana per sempre. Però ara el que fan és com una mena d'injeccions de vitamina C, vitamines, històries que el que fa és això, en un principi, doncs, s'infla la cara d'alguna manera i després va agafant una miqueta el seu to. Però què passa? Que és com els pneumàtics, que s'ha d'anar canviant, has d'anar...
Vols dir que periòdicament has d'anar inflant, has de posar aire.
Amb això que dèiem de la Meg Ryan és una altra de les que han patit el que ara, saps que se li posa nom a tot, i li diuen l'efecto Selleguer, perquè la primera que va fer
la Renée
Selleguer. I aleshores, l'última en entrar en l'efecto Selleguer és la Meg Ryan, nascuda al 61, que vol dir que té quants anys? Qui m'ho pot dir ràpid? Això
és 50...
Bueno, és igual, nascuda al 61.
54.
Doncs amb 54 sembla que en tingui més que el senyor Marcelí. Està espantosa, està gran, que fa por. Aleshores...
Però això no ho veuen elles? O sigui, no els ensenyen un catàleg de com quedaran?
Jo m'imagino... Aquestes el que fan és quan estan una temporada sense fer res, diuen ara m'opero i d'aquí una estona, d'aquí un temps, que la gent no se'n recordarà de com era, apareixeré i em diran no, que guapa estàs i que jove. Doncs no, clar, perquè és com els tatuatges. Quan et fas un tatuatge sembla que te n'hagis de fer 50.
Que, per cert, tu que estàs a la moda de tot...
El Beckham.
No.
Que s'ha tatuat un Minion, que ho saps?
Que veig una tendència que està agafant molta força, moltes dones...
Sí?
I noies tatuades, però no un tatuatge mini. No. Ja portem, podríem dir, una mena de...
Sí, com si...
De vidriera al braç. Sí. O sigui, però uns tatuatges molt grans. A la cama, als braços...
El més greu és que algú els hi hauria de dir. Doncs ja els hi dic jo. Els tatuatges, si es volen tatuar mans, braços, cames... El
jo
en
veig molts,
però
veig molts.
Aquesta mania de tatuar-se al sacre, és a dir, aquí a l'esquena, és la barbaritat més grossa del món. Perquè quan et volen fer una epidural, no... Sí. No et poden fer una epidural, no et poden anestesiar com una persona normal. O sigui, aquestes noies totes pariran amb dolor.
Bueno, però potser volen parir així. Pariran
amb dolor.
Això ja els hi deuen explicar.
Ja ho va dir.
Una curiositat. La noia aquesta, la Meg Ryan...
Mira que m'agradava a mi la...
Es va començar a operar, no és una cosa nova, es va començar a operar quan va fer allò de quan... Com era
Harry en contra Sally.
Jo sempre ho dic al revés. A partir d'aquell moment ja va començar a operar-se, s'ho ha fet tot. Ha fet falta 5 minuts, o sigui, ha aparegut la foto aquesta per les xarxes, i el doctor Òscar Junco, de la Tecnon, de l'Institut Vila-Rovira, perdó, ja ha explicat ràpidament què s'havia fet aquesta senyora. S'ho ha fet tot, o sigui, no ens posarem a entrar en detalls. S'ha pujat els pòmuls, s'ha tret les bosses dels ulls, allò que feia tant el Jordi Pujol, saps?
Sí, se les treia, també se les treia.
La Befaroplast, no em surt, és igual.
Blefaroplàstia,
és igual, digueu tu. S'ha fet un pujol, s'ha tret les bosses dels ulls, però a més s'ha fet aquesta injecció de medicina, s'ha fet un micro... Com es diu això?
Lifting.
Un microlifting, que és amb uns fils per dintre que t'estiren la cara. Total, que al final el que tenia més espectacular aquesta noia, senyora, o el que sigui...
Que era ser un rostre natural.
Que era natural i tenia aquells ulls rodons, que semblava que estés tota l'estona sorpresa. Ara sembla més xina que la xina, com que deia el senyor Mastro.
Per cert...
Però, disculpa, saps quina és l'última tendència amb cirurgia? Vull dir, aquesta noia no està gens al dia. L'última tendència és fer-se... O sigui, els pits ja no s'augmenten, perquè encara la idea és anar sense sostens. No sé si t'has fixat que totes les famoses van mig despullades i sense sostens.
No m'hi fixi una mica més, perquè no estava al cas.
Doncs no es porten els sostens, ara que fa 100 anys que es van inventar, han decidit que no es porten, que no és moda. Venga. Doncs l'última tendència és implantar-se com un sostén intern. És a dir, els pits no cauen...
Perquè tu hi poses un prestatge que te l'aguanta.
No és augmentar, és fer un sostenidor per dins.
Un sostenidor.
I els senyors... Atenció, que els senyors, l'última demanda dels senyors és fortíssima. Es veu que hi ha cua per fer-se, com que ara està de moda la història aquesta hipster i les barbotes aquestes que no s'acaben mai, doncs clar, no et penses que tothom té barba i està dotat.
No fotis que...
Està ple de barbilampinyos pel món. Aleshores, els senyors demanen transplantaments de bigoti i de barba. El doctor Vila-Rovira ho explicava fa no res, que la gran demanda dels senyors abans era posar-se una mica de pit als pits perquè semblava que estan una mica musculat, pujar-se una miqueta al culet, posar-se una mica de bessons, tot això s'ha acabat ara, el que s'ha de posar, els que es posen són barbes. Els senyors es posen barbes i les senyores es posen celles. Perquè va haver aquella temporada...
Celles.
Tu te'n recordes? Sí. Hi ha moltes àvies que estava de moda d'apilar-se les celles.
Hi ha moltes àvies i no tan àvies que es pinten la cella amb un rotulador.
Sí, no
és un rotulador animal, espanta.
Perdona. És un rotulador, veus dones que van amb un rotulador, però vamos, o sigui, és un es foten el rotring...
Un permanent, un permanent.
Poca broma. No és un rotring.
Quines ganes de treure't, de fotre't fora les celles per acabar pintant la cella...
Toni, tu pots depilar tota la vida, bueno, tu no, una senyora es depilarà tota la vida i els pèls allà on no han de créixer tornaran a créixer sempre, però equivoca't amb un pèl de la cella. No t'apareix mai més. I aquestes senyores s'han equivocat i molt. I aleshores, clar, anar sense celles ara queda fatal. Aleshores, el que fan és que ho
pinten
amb un perfilador, no amb un rotring.
És un rotulador, és un edding. Com una casa és un edding.
O un carioca.
Però gruixut, eh? D'aquests de fruiteria, eh? De 3,99, eh?
O el que fan és tatuar-ho. Moltes senyores es tatuen les celles. I el que fan és un tatuatge que és una mica trastada, perquè, clar, per tatuar una cella que sigui una cella, la idea és fer-ho com si fossin cabells.
Imagina
quin mal
ha de
fer que tatuïn la
cella. Oh, bueno, anem amb una enquesta que ens volia comentar, un rànquing que ens volia comentar Margarita Puig, el rànquing dels millors llocs de tot l'estat per menjar a l'estiu.
És molt decepcionant,
Bueno, el que m'ha sorprès... Aquí què passa? Que ja comencem amb boicots o hem de començar a pensar malament? I Barcelona no està.
Sí, hi és, però a la setena posició. És a dir, el Rodi...
Ja, però a veure què passa.
Exacte, què passa? Jo per això ho he portat.
Pues
m'envien això, penso, ostres, que bé, un rànquing, a veure on puc anar, no sé què... Mm. Han fet una votació de 100.000 usuaris per internet. Això és com per fiar-se després del que diuen a internet.
És una enquesta més gran que moltes de les... Per això dic que 100.000 votacions, una enquesta més gran que moltes enquestes que es fan.
I han decidit que on es menja millor, que podríem estar d'acord, és Sant Sebastián, s'entén, allà tenen
la Vera Setegui. Hombre, màgic, eh? Home.
El segon lloc és Santiago de Compostela.
Home, no.
I el tercer, que a mi ja som sorprèn, és Càceres. Serà perquè jo no hi he estat gaire, diguéssim, però Càceres apareix en la tercera posició i exalten el seu jamón ibérico, la torta del Casar, i les seves cireres de Jerte, o el pimentón de la Vera.
No, el pimentón no, però la torta del Casar és magnífica. I el pernil.
Home, el pernil.
Jo només amb pernil ja...
Però d'això a que ens passin Granada amb el quart lloc...
Granada et regalen...
Amb un alcalde que diu que les senyores estan elegants despullades, jo no m'atreveixo a menjar.
No podem barrejar.
Però mira que Granada... Mira l'alcalde.
Que vamos a ir de sport, no vayamos ahí muy elegante. Ya sabéis que las mujeres cuanto más desnudas, más elegante, y los hombres cuanto más vestidos, más elegante. Bueno, pues vamos a ir todos en camisa y pantalones, como digo, porque se trata de echar un rato agradable allí entre todos y disfrutar esa noche.
Què li deu passar pel cap a una persona que diu
jo
això?
Jo crec que volia fer una broma i va ser desafortunat, però perquè
completament.
Si no,
bueno, doncs, sí, com sigui, Granada
perdona, et regalen la tapa, eh? Tu demanes un vinito o una canya, et regalen la tapa.
I els catalans, això, no se'n sabem avenir.
Els catalans...
No, Madrid perquè... està en la cinquena posició.
Aquí t'ho cobren tot.
Lògic.
Madrid, cinquena, sisena, Bilbao.
Bilbao està en la sisena. És a dir, i són coses que sorprenen, perquè jo, si em poso a pensar... O sigui, Bilbao jo escolta, posaria molt més amunt.
No acabo d'entendre. Aquí hi ha un grapat de grans, de grandíssims cuiners, i no entenc aquest rànquing. No?
O sigui, perdoneu, i després... Girona també hauria de sortir, perquè ja no hi ha els germans Roca.
Estan els germans Roca, doncs ni apareix.
Aquí tenim què et diré jo, grans cuiners, el Carlos Avellan, el Tíquets, en fi, hi ha un grapat de gent, i no surt, sortim en la setena posició.
Podrà una cosa.
Sí, tenim el Fermí Puig.
I no cal anar tampoc a llocs tan...
Aquest rànquing va pes. O sigui, això no és per qualitat. Saps què vull dir? Ves en el plat, si et fot 3 quilos i mig, collons, ja ho tens, Sant Sebastián. Que val. Només que et fotria un llobarro, saps? Ja pesa dos mesos.
Però Sant Sebastián cal dir que jo he menjat molt bé.
Ostres, i Galícia, perquè no pareix Galícia. Galícia es menja excel·lent. Fa una mica de ràbia. A mi l'únic que em fa ràbia és que nosaltres no estem al podi, perquè, bueno, no primera, perquè tenim grans cuiners amb estrella i tenim grans llocs.
Sí, però tenim la senyora Colau. I què passa amb la senyora Colau? Pues que la gent de Bes nos estem anant de Barcelona. I en aquest cas aquí només queden les xinxes, que ha sortit ja avui a los diaris, que està Barcelona infestada de xinxes, perquè tenim el tripartito con la senyora Colau de la garrapata, la puga i la xinxe. Sens dubte, gràcies a Colau i Chicharello, hay plagas hasta en la Modelo. Aquest és el problema, és el problema que tenim a la ciutat de Barcelona.
Puig, això t'agradarà. El Xavi Vila diu, l'àvia de la meva, deu ser de la meva dona, es va pintar les celles, és que això sembla una broma, eh? Amb un bolígraf Bic blau.
És que jo m'ho crec, jo m'ho crec. Per cert, avui a la contra de La Vanguardia surt Jordi Cruz.
Sí.
Oh. L'ha entrevistat Víctor Amela.
Sí.
Hola, soc el xef Jordi Cruz.
Hola, nene.
Hola, Jordi.
I ha fet una entrevista extensiva, com fa Víctor Amela, i, en fi, explica coses interessants, entre d'altres, que no sap, no és el seu fort, una truita a la francesa.
Home, és que les truites són molt complicades
molt difícil,
de fer. Una bona truita que surti bé.
Una truita a la francesa
la fa. El Ferran Adrià en ocasions. Feu un ou fregit. I una truita ben feta.
No, una truita una miqueta crua de dins, eh?
Oh, que bo, per favor.
Una truita a la francesa ja us la faig jo. I això que no m'agrada cuinar. I que no entenc jo com no... Per cert...
Però el Jordi Cruz diu que no sap fer ou, bueno, truites, però el que sí que sap fer és la vertical. Saps que està a punt d'obrir un gimnàs?
No ho sabia, això.
Doncs mira, el Jordi Cruz...
Com és que està a punt d'obrir un gimnàs, el Jordi Cruz?
El Jordi Cruz, que per cert, li ha sortit una competència extraordinària.
Hola,
amb aquest...
Hola, soc Jordi Cruz.
Hola, soc el xef Jordi Cruz.
Hola.
I
explico... Li ha sortit una competència amb el guanyador de Masterchef, sí. aquest noi. Perdona, es fa fotos amb banyador, també, ho he vist?
Aquest noi està més bo que jo, quasi. El que volia comentar... és que avui he explicat aquí que no imposto la veu, sinó que...
És natural.
Registro la falca, com aquesta que escolteu.
Hola, soc el xef Jordi Cruz.
O a la televisió,
és una veu natural.
Em sorprèn que tingui aquesta veu.
Jo tinc un company que fa aquesta veu quan truca per telèfon.
Hola,
també és,
doncs,
quan tens un micro davant, o, no sé. Escolta'm, doncs...
Que munta un gimnàs.
El Jordi Cruz, no sé si recordeu que fa un temps va sortir en portada d'una revista de masculina, Men's Health, ensenyant uns abdominals
espectaculars.
I us puc assegurar que no hi havia ni una gota de Photoshop, en aquest cas. Qui l'ha posat en forma és Fito Florenza. Fito Florenza, que per cert, que en algun lloc han publicat que es diu Pito Florenza. Demana, sisplau, que ningú li digui Pito, que es diu Fito Florenza. Doncs el Fito Florenza, o Adolfo Florenza...
No lo conozco.
Pues entonces, ¿de qué estás aquí...?
Pito, te he hecho gracia, Pito. Mira,
veus? Sí, però si busqueu, trobareu més Pitos Florenzas que Fitos Florenzas. Fito Florenza és un entrenador personal que és el que el va posar amb ell en forma. Es van fer tan amics o que van decidir que posarien en marxa una aposta en comú. Es dirà Core, és un gimnàs que es dirà Core, estarà a Aragó, Aragó 218, al carrer... No, a Barcelona, Aragó 218. I aleshores el Fito portarà tota la part esportiva i el Jordi Cruz com intervé? Doncs hi haurà una mena de restaurant. Saps que molta gent li fa mandra anar a fer esport perquè després diu, i ara on vaig a dinar? Quina mandra, no? O m'emporto la fiambre? Doncs no. Allà tindrà el menjar fet, un menjar sa, espectacular i acorde amb la salut i amb el que la nutricionista, que també hi haurà, indiqui per cadascú que li cal per assolir els seus objectius a l'hora de fer esport. Aleshores, els hi envassaran el buit i s'ho podran endur a casa per menjar o a l'oficina, que és una cosa que jo prohibiria, menjar a l'oficina, però això és una altra història.
Jo dino quasi cada dia.
I la pudor de croqueta que fa, després l'hem d'aguantar tots.
No hi ha cap pudor. Aquí només va haver un dia, no recordo qui va ser, ara no recordo aquest cas, el causant que va posar al microones pop, diria que era pop caducat.
Estava
en estat de putrefacció.
Sí.
I el va escalfar al microones, sí. I va començar a manar una olor que fins i tot va saltar l'alarma d'incendis.
No, l'alarma no, però...
No, perdona.
Va saltar l'alarma d'incendis.
Bueno, la gent sortia per l'escala d'incendis de la pudor.
Estava caducat i a l'obrir vam morir tots, ho vam llençar a les escombraries, vam anar a llençar a les escombraries. Perquè, de veritat, era...
Però no vau saber qui era?
Sí, tant. Però no recordo qui era.
Era el Bunyol.
Era el Bunyol, que ho va comprar, estava caducat i era dolent. I quan ho va obrir ja era tard. I ho vam veure tots i ens vam desmaiar un darrere l'altre.
No, la gent queia, però com a mosca.
Ens vam desmaiar. Horrorós, eh?
Bueno, per això és millor anar al gimnàs del...
No estan oberts fins setembre, eh? Vull dir, cada falta...
Si no, sempre teniu l'oportunitat d'anar a dinar al Natació Barcelona, que també...
Què tal?
Ho fan molt bé.
El Natació Barcelona ompliran de restaurants tot allò.
Sí. I el servei és modèlic. Servei del Natació Barcelona, modèlic.
Què t'ha passat, Clavé?
No, és per anar a la... És realment per fer un curs de l'escola de restauració i dir, així és com no s'ha de fer.
Però escolta'm una cosa, clar, tot això s'arreglarà perquè saps que la Natació Barcelona faran ara aquesta reforma i que anant dos jugant posarà un restaurant.
Que m'és igual, que facin el que vulguin. Ja s'ho...
Puig, té més celles. L'Esther Barrugués diu... Ella no té celles, té zero celles.
Ah, de naixement.
No ho sé, senyor Marcelí. Fa anys se les va tatuar. Diu que ni micro ni pintar. Diu, tatuatge de per vida i que és fantàstic.
Fantàstic, veus?
I que coneix la teva mare, això.
Doncs encantada.
Està bé.
Escolteu, una cosa. Les celles de vegades és un problema d'estètica i que t'ho has tret amb mala pata i t'ho has fet malament. Però moltes vegades les celles és un problema que per quimios i per històries també cauen.
Però aquesta és una altra història, no. Que hi ha gent que sí, que ho veus, que dius... S'han tret la sola, segons a quina edat...
A partir d'una edat, sí.
S'han quedat sense llei. Bé, hauríem d'acabar. Veig la Montse Llussan llegint-se i rellegint-se l'entrevista del Jordi Cruz.
Del Jordi. Està bé.
Diu que està segur, seguríssim, que li donaran la tercera estrella. Que està seguríssim.
Ho sap.
Bueno, perquè diu que se la mereix. I aleshores a la Mela...
El Jordi Cruz durant molt de temps...
El Víctor Amela, que fa aquestes preguntes busquen el contrapeu del convidat, li diu, i es suïcidarà si perd una estrella?
Ostres!
I Quines preguntes. Diu, no, sóc una persona equilibrada. Només em fa por una cosa, perdre les ganes de cuinar. I si això arribés, també m'hi adaptaria.
Home, però quina pregunta és, si se suïcidarà?
I voldria ser l'arqueòleg, si no fos cuiner.
Sí, sí. Fixa't.
Home, hi ha hagut xefs que s'han arribat a suïcidar quan han perdut estrelles. Vull dir que no és una pregunta tan fora de lloc, eh?
Clar, i la Mela, però sí que va...
Clar,
sí,
la Mela està
documentat i... Ja se'l veu, que és un tio...
Que no suïcidarà.
Margarita, avui...
Diu que troba a faltar els eriçons de mar.
Qui?
Ell.
Els eriçons de mar, o...
Oh. Us agraden?
Gens. Ah. Tenen tant gust de mar.
Ah.
Us en recordeu de Calvino, que només feien eriçons? Jo un dia vaig tenir una sobredosi d'eriçons. De primer eriçons, de segon eriçons, i de posta eriçons.
No ho recordo. Farem una pausa. Ens espera el Toni Paret, que per cert ha estat, ara ens ho explicarà, amb l'Antonio Orozco.
Antonio Orozco.
Sí, Antonio Orozco.
Què li ha passat?
Cantant, en aquest cas, l'Antonio Orozco, cantant amb uns embrions. No he acabat d'entendre...
Sí, sí. Perquè diuen que els ajuda... la música.
No, aquest...
Okay. De reproducció assistida, sí. Va, ja, i els hi canta.
Sí, sí, canta. Antonio Orozco cantant a embrions.
Ah, està bé.
És un concepte nou de concerts, que potser té sortida d'aquí uns...
Però no deuen aplaudir al final.
Està fent canteres, està fent canteres.
Al final no aplaudeixen.
Amb el cap, potser amb el cap.
RAC 1 Central.
A veure si puntualitzem més.
Amb Jordi Beltrán.
Ah!